El cafè de la ràdio.
Les recerques que s'estan fent al jaciment de Cimanya Gran, situat al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac, al terme municipal de Sant Llorenç Savall, han permès descobrir evidències d'art paleolític. S'han descobert una sèrie de gravats i restes de pigment a les parets de la galeria oest de la cavitat, unes restes que s'haurien fet ara fa entre 14.500 i 12.000 anys abans, una trobada que asseguren representa una de les escasses evidències d'art rupestre del paleolític a Catalunya. En parlem amb en Juan Ignacio Morales, que és investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i Evolució Social i director de les excavacions d'aquesta cova a Cimanya. Molt bon dia i gràcies per atendre la trucada del programa.
Hola, què tal? Molt bon dia.
Quant temps fa que esteu investigant a l'entorn d'aquest jaciment de Cimanya Gran?
Bueno, a la Cimanya Gran vam començar, la primera campanya la vam fer l'any 2020, però sí que una miqueta abans havíem començat ja a treballar pel Parc Natural.
I per què en aquesta zona? Què us feia pensar que ho teníeu?
Bueno, bàsicament tot allò va començar arran de la descoberta, entre cometes, al magatzem d'un museu, d'unes col·leccions de fauna i restes humanes molt antigues, que ens va fer pensar que la cova podia preservar registre d'ocupació humana del paleolític, que és el que anàvem buscant nosaltres, no? Llavors, arran d'aquesta descoberta, vam començar les campanyes d'excavacions. L'any passat vam presentar també una notícia amb la descoberta d'una col·lecció molt important de restes humanes neandertals, i ara, fruit d'aquests treballs a la cova, hem pogut veure que també tenim restes d'art prehistòric.
Clar, i quina importància té haver trobat això? Què s'ha trobat exactament? Anem a pams. Primer, què s'ha trobat exactament? Què
hi heu vist? Sí. El primer que hem trobat és una coseta molt modesta en comparació amb les grans coves amb art rupestre, que tothom pot conèixer. Són una sèrie de símbols, un d'ells pintat, que consisteix en una sèrie de punts vermells alineats i després dos petits gravats, no? Això és una cosa, com dic, dins del context general de l'art rupestre molt modesta, però específicament en el context català és molt significatiu, no? Perquè tot i que tenim una gran quantitat de jaciments paleolítics, hi ha una densitat de poblament durant el paleolític molt important, aquest tipus d'evidències de manifestacions simbòliques, no sabem per què, però són molt escasses.
Per tant, diguéssim que és una descoberta que ens ajuda a entendre com eren, no?, les tribus que podien viure a l'entorn de Catalunya i, en el cas concret, a l'entorn del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i la Serra de l'Obac.
Sí, ens permet veure una sèrie de qüestions que normalment amb l'excavació dels jaciments normals, entre cometes, on recuperem restes de la fauna que consumien o de les eines que fabricaven, no podem arribar a veure, no? I aquest tipus de manifestacions sí que ens permeten entrar en una altra esfera de coneixement sobre aquestes societats, no? Podem veure quin és el seu llenguatge cultural, perquè al final l'art o les manifestacions simbòliques són una forma de comunicar-se, una forma de definir la seva identitat amb una mena de llenguatge comú. Llavors, aquestes evidències, tot i que són molt petites, sí que ens permet comparar-les amb les evidències d'art de manifestacions gràfiques que s'han vist en altres territoris i veure una mica la identitat d'aquests habitants paleolítics de la Cimanya Gran, a quin grup cultural pertany.
I a quin grup pertanyien? Què en podem saber d'ells?
El que hem vist en aquestes primeres comparacions és que aquest tipus de símbols que hem trobat a la Cimanya estan distribuïts principalment per la zona del Pirineu, pel sud de França i per la zona del Cantàbric. Tot aquest territori seria una mena de un mateix territori a nivell cultural dins del Paleolític Superior, no? Per exemple, amb el Llevant Mediterrani o amb d'altres territoris de la península no hem trobat aquesta connexió. Llavors, ens permetria dir que tant els paleolítics de la Cova Cimanya com els del Pirineu i els del Cantàbric parlaven una mateixa llengua, no? Pertanyien a una mateixa estructura cultural.
Clar, i això entenc que també ens explicaria una mica de com estava dividit en aquell moment la península Ibèrica, no? Perquè al final hi hauria un nord i un sud, no?, en certa manera.
Sí, 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 clar, són aquestes connexions, aquestes territorialitats que no podem, que és molt difícil de conèixer a partir del registre arqueològic, no? Perquè al final, si teníem més connexió amb el nord o amb el corredor mediterrani o amb l'interior de la península, és molt difícil de saber. I aquest tipus d'evidències que posen de manifest que hi ha una sèrie de símbols que no sabem ben bé què signifiquen, però que estan compartits entre diverses poblacions que habiten un territori concret, doncs es permet dir que hi ha una unitat cultural i que és, a la seva manera, una certa estructuració del territori en grups.
Clar, perquè hem d'entendre que orogràficament en aquell moment la península ja era com la tenim ara, no? És a dir, perquè entenc que també com és territorialment un espai, en un context en aquest en què els desplaçaments són, diguéssim, a peu, també ens pot permetre entendre una mica les connexions, no?
Sí, sí, la configuració més enllà de petits canvis a nivell regional d'evolució del paisatge, la configuració de la península és la mateixa que tenim ara. No? Llavors ens indica les rutes de comunicació, les rutes de mobilitat, els possibles intercanvis de materials o intercanvis d'idea, quina direccionalitat tenien. Uh-huh. En aquest sentit, doncs sembla que tot el que és, com a mínim, la Catalunya central i segurament tota Catalunya tenia molta més connexió amb això, amb els Pirineus, el sud de França, la cornisa cantàbrica, i que tot aquest conjunt representava una mateixa entitat cultural.
Clar, i en aquest sentit, tot això que hem trobat canvia en certa manera el paradigma, la manera com ens imaginàvem que seria tot això, és a dir, el que vosaltres havíeu inferit amb el que havíeu anat estudiant fins ara ha coincidit amb el que heu trobat?
Sí, més que canviar-ho ens aporta unes primeres dades, no? Perquè, com et deia abans, aquest tipus de representacions gràfiques, la rupestre, no sabem ben bé per què, a Catalunya són molt escasses, molt, molt escasses. De fet, fins fa 2-3 anys que no es va descobrir la cova de la Font Major a l'Espluga del Francolí, aquest sí que és un gran santuari d'art paleolític, fins a aquell moment pràcticament no teníem cap tipus d'evidència parietal gravada a les parets o pintada a les parets de manifestacions simbòliques. Llavors és un petit pas, és una petita evidència que ens permet començar a omplir aquest buit i que ens aporta aquestes primeres indicacions, no? Doncs aquests magdalenians, no? Perquè és l'època en què es van fer aquestes pintures i gravats, aquests magdalenians doncs, tenien aquest tipus de connexions i compartien un llenguatge gràfic amb tot aquest territori que et comentava abans.
Amb aquesta troballa que heu fet, es veu la necessitat de seguir investigant a l'entorn de la cova Simanya Gran, de seguir buscant a veure si podeu trobar-hi més coses?
Sí, sí, s'ha de tindre en compte que normalment els projectes de recerca arqueològica avancen molt a poc, perquè és una feina molt lenta i molt delicada, i en aquest sentit a la Simanya Gran o a les coves del Montcau només portem treballant 4 anys i ja hem pogut presentar, per una banda, la col·lecció de restes humanes neandertals més gran de Catalunya i una de les més importants de la península, i ara aquestes evidències d'art paleolític, no? Tindre aquests resultats en tan poc temps no és l'habitual. Llavors sí que ens diu que hem de seguir treballant, que encara queda molt per fer, que encara queden altres coves per explorar i no sabem encara el que podrem trobar.
Clar, perquè entenc que ja no només en aquest espai on sou ara, en aquesta Simanya Gran, sinó que segurament el Parc Natural us pot donar més espais, no? També per seguir investigant i seguir veient si hi havia més restes, no?
Sí, sí, el Parc Natural en aquest sentit està ple de coves i avencs que pràcticament no s'han explorat o s'han explorat des d'un punt de vista espeleològic, no tan arqueològic, i la mateixa Simanya és una cova molt gran, on hem treballat en 2-3 zones molt específiques, però encara queda molta superfície per analitzar i molta superfície amb potencial per ser excavada.
Què seria el més interessant de trobar-hi? És a dir, ara que heu trobat les restes ja, aquesta part doncs, de les restes humanes, no? I ara heu trobat aquesta rupestre, què seria interessant trobar-hi per seguir doncs, configurant una mica allò que dèiem, no? De quina manera es comunicaven, com es movien, com eren aquelles persones que vivien a...
Podem dir que hem trobat una mica lo excepcional, no? Lo que no és normal trobar. Doncs una gran col·lecció de restes humanes, que en aquesta època no és molt habitual, trobar aquestes acumulacions de restes humanes, i el que estàvem parlant ara, una sèrie de manifestacions gràfiques que com a mínim a Catalunya tampoc és habitual. Ara el que hauríem de trobar, o el que estem buscant, és allò que sí que és habitual, és a dir, els campaments, les zones d'hàbitat, on vivien aquella gent, per poder estudiar no només aquests aspectes puntuals, sinó per poder aproximar-nos d'una forma més integral a qui eren, com vivien, quines matèries primeres feien servir, quina fauna caçaven, com evolucionava allò al llarg del temps, poder fer un estudi una mica més complet, no només d'aquests aspectes que sí que són molt interessants i que criden molt l'atenció, però que ens donen només una visió parcial de del seu dia a dia i de la seva cultura.
I perquè aquestes tribus, no? Per dir d'alguna manera, no sé com dir-los-hi, uh-huh. Que haurien viscut fa 14.500 anys, entre fa 14.000 i fa 12.000 anys, com eren? Què en sabem d'ells a dia d'avui?
Sí, hem de pensar que aquesta gent són caçadors-recolectors, que són nòmades, és a dir, no coneixien encara l'agricultura ni la ramaderia, era gent que es movia, per dir-ho d'alguna forma, per un territori molt gran, de forma estacional, segurament anaven seguint la distribució dels recursos al llarg de l'any, ja sigui els animals o aquells vegetals que podien explotar, i llavors tenien una vida molt, molt dinàmica, no? No estaven molt de temps al mateix lloc. Llavors és necessari trobar aquestes evidències d'ocupació domèstiques per poder veure, intentar reconstruir una mica el mapa de la seva mobilitat i veure com interactuaven no només específicament amb la Cova Simanya o amb el Parc Natural de Sant Llorenç, sinó amb el seu territori general de mobilitat, que és el que ens permetria trobar això, els campaments i les zones d'hàbitat.
Perquè vivien en grups petits, en grups més grans, serien ja, diguéssim, familiars, per dir d'alguna manera?
No ho sabem exactament. Segurament hi havia una mica de tot. És a dir, són poblacions que alguns dels models que es plantegen és que hi ha èpoques de l'any en què es divideixen en grups més petits per qüestions d'optimització dels recursos i èpoques de l'any en què aquestes petites comunitats, que podien ser potser unitats familiars, s'agreguen i formen grups més grans, no? Llavors, depenent una mica de les característiques del territori, de l'abundància de recursos i de la densitat de població, de la densitat demogràfica d'aquests grups, farien un sistema de mobilitat i d'agregació demogràfica diferent.
Juan Ignacio Morales, investigador de l'Institut Català de Paleoecologia Humana i d'Evolució Social i director d'aquestes excavacions a la Cova Simanya, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui i a seguir descobrint més coses de com eren els nostres avantpassats.
Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé.
El cafè de la ràdio.